Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia, amb Carme Reverte.
Alexandra és el nom fictici d'un assassina sou que arriba a Barcelona amb l'encàrrec d'assassinar un important polític en una conferència de països europeus que té lloc a la ciutat. Una Barcelona convulsa en una Catalunya preindependent on troba l'amor i això l'obliga a replantejar-se la seva vida. És Barcelona, última estació, l'última novel·la del santcugatenc José García Delgado. Pepe, bon dia.
Bon dia, Carme.
De totes les noches oscures a Barcelona, última estació. Quant de temps ha passat des de l'última novel·la?
Quasi 2 anys, que no significa que deixem d'escriure als que ens agrada l'escriptura, però en aquesta, de l'altra aquesta, 2 anys.
2 anys. I aquesta l'has preparat en quant de temps?
Aquesta ja estava... No és que... sigui d'ara, ja portava temps. Aquesta, en cada novel·la trigo un any o 2 anys. Aquesta ja portava temps i la curiositat és que ara estan passant algunes coses que ja intuïa.
Ara anava a dir que precisament sembla que aquesta novel·la la acabis d'escriure ahir.
Doncs no, fa temps, fa més de 2 anys. Mm-hmm. 3 i 4.
La primera va ser en castellà, aquesta última en català. La tria de l'idioma té a veure amb el tema de la història que expliques i on succeeix?
Sí, crec que pot interessar més al ciutadà de Catalunya, d'aquest país, que segurament al castellà, per la trama de la història, no? És, sobretot és una política ficció, una història d'amor... un trasfons de política ficció. Pot redimir-se una persona que ha fet mal en la seva vida, que s'ha dedicat a, en aquest cas, bueno, a l'assassinat, a viure de l'assassinat? Aquesta seria una pregunta, no? I l'altra és el que explica una miqueta en la sinopsis de la novel·la. Què passaria si demà es declaré la independència a Catalunya? Els que estan en un extrem extremista en contra farien alguna cosa? Poden passar moltes coses, no? Dintre de la legalitat o fora de la legalitat. I aquí comença la trama de la novel·la, política ficció, recordo.
Basada molt en la realitat, o sigui, avui mateix són temes de portada dels diaris. En els casos dels protagonistes, els dos protagonistes, el de la primera novel·la i el d'aquesta, són uns perfils de persones que tenen experiències de vida bastant extremes.
Sí, a pesar de que aquesta novel·la és l'altra era més realitat. Desgraciadament era un al·legat contra el maltractament i els abusos de la infància, no? Dels nens que patien un parell d'anys abans, un quants d'anys abans d'entrar a la democràcia. Recordo l'altre dia un programa a TV3 que van emetre, que era els sanatoris de la por, o algun títol d'aquest, no? Gent de que tenia més de 50 anys i ho explicaven, no? Doncs la primera novel·la està basada en aquests fets, no? I aquesta ara jugo també en una miqueta en el extremisme de la persona, en allò que més dolent, no? O més traumàtic.
Però t'atrauen aquest tipus de personatges?
Sí, a mi m'agrada
escriure. Tens més recursos?
A mi m'agrada...
Tens més atractiu?
Sí, a mi m'agrada escriure més sobre el que és l'interior de la persona, no? No estic acostumat i ni tampoc a fer política ficció. Soc més de l'interiorisme, no? De les preocupacions, de on pot arribar una persona ha fet determinades coses, no? Què la impulsa? Tinc altres novel·les que ja aniran sortint, no? Que van en aquesta línia, no? L'amor, sobretot.
Amor
i mort.
També.
Van molt lligats, eh?
Sí, sí. A la primera novel·la el protagonista és un noi?
Sí.
I en aquesta és una noia?
Sí.
Això és perquè tocava ara noia, perquè és que realment la protagonista, i en aquesta història, fa un paper que trobaríem com més comú en un noi. En aquest món del terrorisme hi ha més homes que dones.
Jo crec
n'hi ha dones també, però tu tries una dona com a protagonista.
Sí, jo crec
en
que li dona un caràcter més atractiu a la novel·la, no? Que sigui una dona, no? Una dona que quan comences a llegir la novel·la, pues, té un aspecte molt dolça, molt atractiva, sexy, enganxa, crec que enganxa més al lector, no? Una persona que sembla que no mai s'atreveria a fer qualsevol cosa com a la que es dedica, que és a viure de l'assassinat.
Però llavors, Pepe, t'has plantejat o en algun moment, si el protagonista hagués estat un noi, com hagués anat la història?
No. Des del principi me va agradar més una dona, no? M'agrada molt investigar també el que pot pensar una dona, jo sóc home.
Sí, ara
el que pot pensar una dona, no? Com pot viure o com pot veure les coses, no? D'una altra manera. I que al fin, al cap i a la fi, no? Que es diu, home i dona, al final el resultat és el mateix, l'assassinat, no? En aquest cas, el plantejament poden ser diferents, la forma d'actuar, però el que van buscant l'assassina o l'assassí és el resultat final.
Per què és aquesta l'última estació?
L'última estació és perquè la protagonista es planteja, quan coneix el que sembla que és l'amor de la seva vida, intentar deixar-lo tot. És aquí que deia, és, pot un amor redimir a una persona? S'han de dir la novel·la, no? Fins a on estaria disposat aquesta parella a arribar per salvar el seu amor? Fins a on estarien disposat per continuar vivint junts, no? Què estarien disposat a fer? A la millor cosa és que una persona normal del carrer no ho faria, no?
L'Alexandra, que és la protagonista juntament amb el Marc, aquest metge que coneix quan ella s'està desplaçant d'Irlanda a Barcelona i que es coneixen perquè ella pateix un desmai i ell acaba intervenint, fent les seves funcions de metge. L'Alexandra, et deia, està atrapada en aquest modus vivendi i es planteja al llarg de tota la història, al llarg de tota la novel·la, com sortir, perquè sempre va recuperant records d'infància, de joventut, com amb nostàlgia.
Sí.
Però se sent atrapada.
Sí, ella està atrapada, és a dir, quan és una noia que surt de les cales borroques i des d'allà dona el salt a fer més, a guanyar-se la vida com a terrorista, no? Està atrapada, lògicament. El que passa que en un moment determinat de la seva vida, doncs, crec que pot arribar a aquesta última estació, no? I plantar-ho tot. Serà possible o no? Bueno, això ja el relat de la novel·la ho dirà, no? I fins a on arribarà en el seu amor, no?
Tu creus que en l'actualitat trobaríem moltes Alexandres?
Extremistament sí, tant en la dreta com en les esquerres molt extremistes. Jo crec que sí.
Dèiem que en aquesta novel·la es barreja realitat i ficció, també com en l'anterior. Expliques una història que parteix d'una situació actual com és el procés d'independència.
Sí.
Això és oportunista o no?
No, mira, jo porto treballant 30 anys en l'administració i vic molt el món polític, no? Segurament estic una miqueta influenciat, no? I perquè m'agrada estar al dia, no? És a dir, a pesar de que hi ha persones que diuen, o molta gent, no m'interessa la política. Els polítics formen part de nosaltres. I l'espanyolito de peu ens pensem que entenem de tot, de ser periodista, pintor, de polítics i de futbol, d'entrenador, de tot, no? A pesar de que som mig analfabets en molts temes. Oportunisme o no oportunisme, no, és una novel·la que m'agrada. En el moment que la vaig pensar, que la estava desenvolupant mentalment, m'estava agradant, no? Sobretot perquè hi ha molta gent, jo crec que sí, que hi ha gent extremista, ja no és que siguin de dretes o d'esquerres, que estarien disposada ideològicament a fer qualsevol cosa per impedir no ja les votacions d'un poble o per la separació, tant d'una banda com d'altra. Jo crec que sí, que hi ha boixos, no? I que arribarien a qualsevol extrem. Ja ho van patir aquí a l'últim cop d'estat, quan la gent pensava que la democràcia ja la tenien bastant instaurada, no? Almenys el que van votar la Constitució a l'any 77, però no. I ara jo crec que tampoc, i que va una miqueta en el ADN d'aquest país. Són molt de molt bronca, són molt de baralla, i sobretot hi ha moltes persones que quan creu que té la potestat i la veritat, aquestes són les més peligroses. No la que pensen que s'ha d'actuar en la llei, no. Les que pensen que estan per sobre, que estan imbuïts d'una mena de mena de indios en gràcia, o que estan per sobre de qualsevol norma que pugui existir, tant moral com legal.
La situació planteja un escenari hipotètic. Que el veus com un escenari possible?
Jo crec que no.
Ho dic perquè a la novel·la es veu una Barcelona, bueno, Barcelona, la resta de províncies, però ja arriba fins al País Basc. Mm-hmm. Estem parlant de revoltes, de la societat civil que surt al carrer, un caos a no tot Catalunya i Euskadi.
No expliquem molt de la novel·la, que si no, no la compraran. És política ficció. Però jo crec que actualment...
Política ficció, però...
No,
potser no és tanta política ficció, eh?
Mira, jo crec que som d'una naturalesa a l'espanyol, no? No ja dir al català, és igual, tots a l'espanyol. Som d'una naturalesa que he dit abans, de molt de barallar-nos, de molt cridar, però a la hora de la veritat, qui va sortir al carrer quan van donar cop d'estat? Nosaltres som de manifestar, no?, i deixar-lo a car, no? Ara, serien capaços de fer qualsevol cosa per defensar una hipotètica anul·lació de l'autonomia? O de si demà arriba un president o un parlament que diu, mira, instaurem unilateralment la independència perquè ens veiem abocats a salvaguardar els drets socials, civils, el que sigui. Jo a dia d'avui no ho veig. I perquè, home...
No veus que hi hagi una declaració unilateral?
Sí, però no anirà a cap lloc. Sí, podem fer una declaració, podem fer moltes coses, però és que Espanya no està sola, està en Europa. Estan en els mercats i estan en la pressió, en els bancs, en les grans multinacionals. El que passa que crec que actualment la idea de la no independència, els que estan a favor de la no independència, la estan vendre millor. l'estant està arriba més fàcil al poble que als que estan a favor.
Planteges que, en aquest cas, Catalunya i Euskadi, això ho planteges a la novel·la, reaccionen de la mateixa manera i pràcticament alhora, quan la realitat dels dos països han seguit processos diferents.
Sí. Bueno, la novel·la surt de que Euskadi està allà esperant i s'aprofita, no? Igual que l'Estat, el govern en l'Estat, s'aprofita en la novel·la de una cosa que passa que no explicaré, no? No, simplement estan esperant i alguna equivocació que no té res que veure en el govern català ni res, sinó una equivocació dels protagonistes que pensen que estan fent el bé, doncs s'aprofiten per intervenir, no? I és aquí quan...
I tu creus que en realitat, parlant de política real, en aquest cas Catalunya serà qui farà el primer pas i li seguirà a Euskadi? És a dir, Euskadi se n'aprofitarà, com deies tu, de la situació?
No se sap què passarà demà. El que passa que en aquest cas Euskadi té la clau de la seva caixa, no? És a dir, dels diners. Ho té més fàcil per a sobreviure actualment i per a mantenir la seva estabilitat social i econòmica.
Per això deia que les situacions són diferents.
Són diferents. Catalunya, en aquest cas, està més perjudicada, no? És més, la més avançada del país i com que és la més avançada, té més que gastar i té més recursos que poder mantenir. I si no podem mantenir, com diu alguns polítics, què fem? Esperar a que algú de Madrid digui, va, us dono ara una miqueta més. Jo crec que la resposta no està ara, ni arribarà ara, ni dintre d'uns mesos. Hi haurà un començament pacífic impulsat per Europa de tots aquells països que volen una mena de més llibertat ideològica, cultural, lingüística, i que potser d'aquí a 20 anys començarem segurament alguna cosa, però ara per ara no, és impossible. A pesar de que es volguessi fer ja, és impossible, no controlem res.
La història ens porta a un món com el terrorisme. Mm. Parles del terrorisme d'ETA. Tot això molt en diferit, podríem dir, no?
Sí.
Perquè la protagonista és d'origen basc, també fa referència a l'IRA, i de passada també hi ha el terrorisme islàmic.
Sí.
Que tots són molt pinzellades, vull dir, no s'acaba d'aprofundir en tots aquests àmbits, però és curiós perquè recorres al terrorisme islàmic per justificar una situació al revés del que va passar amb el 12M.
Jo crec que, deixant clar, no? És política ficció, però juguem molt a la política ficció. El que ara ens preocupa bastant és el terrorisme islàmic. I què passa? Que hi ha mortes des de les extremismes dretes o esquerra, molt extremista, no? Que jo crec que s'aprofitaria de que existeix aquest extremisme islàmic i segurament ho podrien utilitzar.
O sigui, aquest és el comodí que va bé per solucionar i donar resposta a algunes situacions.
A alguna situació. Clar, la novel·la és una novel·la que es llegeix molt fàcil, és molt curta i tampoc podem entrar molt perquè és molt curta i es llegeix molt fàcil, no? No podem donar les pistes perquè si no deixem tot l'argument obert.
Bueno, hem parlat bastant de política.
Sí.
Sobre el llibre. Però tu deies al començament que això és una història d'amor.
Sí.
Jo et pregunto, és una història d'amor o és una història de sexe?
No pot haver amor sense sexe, quan parlem de l'amor carnal. Una altra cosa és l'amor al final de l'etapa d'una vida o l'amor cap als fills. En aquest cas és amor de dues persones joves que es troben i que veuen que hi ha una química en el sexe, no? Jo no crec que les persones quan s'enamoren simplement queden en la seva intimitat, el que fan o no fan, no? Però simplement jo no crec que aquest amor, molt bé, està bé passejar per el carrer agafat de la mà i dir t'estimo, però després hi ha una altra part de l'amor que és privat. I aquí el que poso la novel·la és simplement fer d'observador el que fan en la seva intimitat i que no s'oculta, que és l'amor del sexe, no? Que les enganxa més encara, sobretot a ella, que no ha tingut una relació plena tant d'amor o com tant sexual. Ella, en la novel·la, ella surt al seu progenitor, no? Un home bastant gran, del que va enamorar-se, i és el que la inicia en aquesta trama d'assassinat, i ho deixo aquí, perquè...
No expliquis més!
No puc explicar-me què fa aquest home i...
Però escolta'm una mica, a mi de tota la vida m'han dit que més val insinuar que ensenyar-ho tot. I en aquesta relació...
Hi ha molt erotisme.
Jo crec que és molt explícit.
Explícita.
O sigui, es veu molt tot.
Sí.
Per què tan visible i tan poc insinuat?
Segurament me ve de que jo fa molts anys que pinto i m'agrada quan escric explicar com és un quadre, els colors, els detalls. M'agrada molt entrar en aquesta novel·la almenys, no? En els detalls més íntims o més profuns o més significatiu, com pot ser el gest d'un petó al llavi o que pot sentir o una carícia. Bueno, pues por no dir les coses més íntimes que fan els dos, no? Insinuar, bueno, per insinuar ja tenim les nostres ments, per inventar què fan o no fan, ja no faria falta una novel·la, no?
Saps que li he trobat a faltar en aquesta relació una mica de romanticisme?
Ella no és romàntica, la protagonista no és romàntica. Ell tampoc. Ell viu en el seu món, que és totalment la medicina, i quan la troba ella... es veu agafat també una mena de trampa que continua cap al davant. Creu que està fent bé en ajudar-la, però arriba un moment en què ja no sap sortar-se, no? La té, està enganxat al sexe d'ella i està enganxat una miqueta també a la seva història, no? Però no sap cap a on pot arribar.
Ja m'ho explicaràs, eh?
El final. Poden haver molts finals, però bueno.
He trobat algunes qüestions en el llibre que són inevitables, no? Quan un escriu coses vinculades a la seva personalitat o a la seva vida, com per exemple al món sindical, al karate.
Al karate. La noia és...
Sí, els cops que dona són...
Molt de defensa, no?
Sí.
Sí, sap donar. Si no, com pots atacar en un antiàvalo? Si no saps...
Però tot això per la teva vinculació al karate, perquè tu ets practicant de karate.
Sí, des de fa 45 anys, des que va començar a Espanya el karate i el tai chi chuan, no? I després què en deies?
No, els sindicats.
Els sindicats, sí, doncs, home, està lògicament. Si hi ha revoltes al carrer, si un govern vol transmetre força, no solament ve de la ciutadania, del món cultural, sinó en aquest
cas... Com a part de la societat, no?
Part de la societat. Jo crec que sense sindicalisme no hi ha drets laborals.
Y aquí lo dejamos, ¿no?
Y aquí lo dejamos. Y al que pasa que no son conscients de que si tothom estigués implicat más en el sindicalisme, sense cap ideologia, sindicalisme de la forma de defensar el teu lloc de treball i els teus drets d'avançar en la societat. Jo crec que seria més fàcil per a un govern aconseguir més coses i seria més fàcil per al ciutadà i al treballador aconseguir més coses davant quan arriben les crisis.
Pepe, per acabar, perquè ja estem exhaurint el nostre temps, el pròxim treball, per quan? Ja tens, ja has dit abans que tenies alguna cosa que estaves treballant, no?
Sí, a veure...
Novel·la també?
Novel·la...
Ciència-ficció o realitat ficció?
No, aquesta seria més bé més romàntica, el que passa que entro dintre del món de l'erotisme també, però del món de les celosies, del món de les traïcions, de la venjança...
Vaja, passió a tope.
Passió a topa. I thriller. M'agrada sobretot, en totes les novel·les, que siguin un thriller, no?
Molt bé. Sí, doncs escolta, Barcelona, última estació. Aquest és el teu últim llibre, que es pot trobar a les llibreries.
A tu t'està agradant o no?
Jo ja l'he acabat.
Ah, l'has acabat.
Sí.
I t'ha agradat?
Després t'ho dic.
Ah, tramposa.
Pepe, gràcies i que
però,
vagi molt bé.
Però ho recomanes o no?
Eh?
Ho recomanes o no?
Que se'l comprin.
Vale.
Vale?
Pues venga, va.
Apa, bon dia.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.